Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Pugen a 40 els morts en el descarrilament de dos trens d'alta velocitat a Còrdoba i a 122 ferits de diversa consideració. Jordi Fortià.
Pedro Sánchez decretarà 3 dies de dol oficial. El president espanyol ha comparegut aquest migdia des de la població cordobesa i ha demanat paciència mentre els experts miren d'aclarir les causes del sinistre.
Que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación.
Salvador Illa té osteomielitis púbica, una infecció provocada per un bacteri.
El president de la Generalitat continua estable, la seva evolució és correcta i els metges que la tenen al Vall d'Hebron ja li estan administrant antibiòtics d'ampli espectre per combatre la infecció.
La llevantada de primera categoria que aquest dilluns i dimarts escombra Catalunya ja ha deixat les primeres precipitacions i onades que superen els 4 metres d'alçada a la Costa Brava.
El gruix de les pluges s'espera entre aquesta nit i demà. Protecció Civil ja ha enviat alerts als municipis costaners del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme, la Selva, el Montsià i el Baix Ebre, que se sumen a l'Alt i Baix Empordà, on l'alerta es va enviar ahir a la tarda.
El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i el sector pesquer acorden flexibilitzar les mesures de la normativa europea que va entrar en vigor el passat 10 de gener per afavorir-ne l'adaptació dels pescadors.
Pescadors de tot Espanya han iniciat una vaga per denunciar la nova normativa que obliga les barques a pesar i declarar les captures abans de tornar a port. El titular d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha donat tot el seu suport al sector.
Estem al costat dels pescadors, tenim contacte amb la Federació de Cofradies de Pescadors i, per tant, tornem a reclamar. Brussel·les ha d'adaptar la normativa de pesca del Mediterrani a la nostra realitat, i això no és així. I, per tant, tenim aquest problema pel control i per la gestió del dia a dia, i el que demanem és que d'una vegada per totes es modifiqui el MAP, que és el reglament de pesca del Mediterrani, i que realment se'ns escolti. Nosaltres ja hem presentat un dossier a la Comissió, al Ministeri, pactat amb tots els països del Mediterrani per resoldre tots aquests desajustos.
En cultura es presenta un musical inspirat en Antoni Gaudí.
Es titula L'arquitecte prohibit i s'estrenarà el 31 de gener al Teatre Ateneu de la Colònia Güell. El director Martí Torrés parla del seu argument.
I en aquesta distopia, d'alguna manera, estan prohibits l'art, la bellesa i està prohibit fins i tot el contacte entre les persones.
I en esport, Jordi Cervantes, morbo a la Copa del Rei.
El Barça ha quedat emparellat amb l'Albacete per disputar els quarts de final de la Copa del Rei. Els manxecs, que van eliminar el Madrid en l'anterior eliminatòria, es veuran les cares amb els blaugrana al Carlos Belmonte. Aquesta ronda, l'última partit únic, es jugarà dimarts 3 de febrer a les 9 de la nit. Abans, els de Hansi Flick tenen un compromís vital aquest dimecres a la Champions, al camp de l'Eslàvia de Praga, un partit on no hi seran Ferran Torres per problemes físics i Lamine Yamal per sanció.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb aquesta alerta per la llevantada que està creuant Catalunya. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Pendents de l'arribada de més vent de gregal i de molt mala mar al llarg d'aquestes properes hores, per tant, aquesta nit i gran part del dimarts. I molt especial a Brava i costa de Barcelona. Vent que arribarà a cops de més de 60-70 km per hora de gregal, una mica més de llevant a la Costa Brava, més de nord o fins i tot certs a la Costa Daurada, però tot plegat farà que hi hagi onades de 4, 5, 6 metres amb molta facilitat. També cada vegada més pluja, han estat caient pluges ja destacables en alguns indrets de Girona, i atenció perquè aquesta nit i demà al matí a gran part de la demarcació gironina plourà bots i barrals, sobretot a l'Empordà i a la Selva, i també aquesta pluja destacable en alguns indrets propers al Montseny. A la resta del país també el dimarts anirà plovent, molt poquet a les comarques de Lleida, i la nevada serà destacable en alguns indrets del Ripollès, també una bona nevada als cims del Montseny. Estem molt pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i si ja hi ha afectacions per aquesta pluja. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment no. De moment les aturades serien, podríem dir, les habituals d'aquesta hora en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Hi ha problemes sobretot a l'extrem nord, a tocar del nus de la Trinitat. A la Ronda Litoral fa estona hi teníem un accident al tram del Bon Pastor. Ja el tenim enllestit. Ara, però, hi ha un nou accident just a l'inici de la C-58, l'autopista del Vallès, sortint de Barcelona. Tot plegat està afectant molt el que seria la Ronda Litoral, i és que pensa que parlem d'aturades d'uns 8 quilòmetres des de Bac de Roda fins al nus de la Trinitat. Això, com et deia, a la Ronda Litoral de Barcelona en sentit Besòs. Aquest accident de la C-58 també afecta la Pota Nord, a la B-20. Ara ja hi ha una cua de quilòmetre, quilòmetre i mig des d'abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb aquestes rondes. A la resta de vies aturades, com et deia, més o menys habituals. Per exemple, C-58 carregada d'entrada a Barcelona o a l'extrem sud, autovia A2 carregada, però sortint-ne entre Cornellà i Sant Joan d'Espí. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre. Ho dèiem en titulars, pugen a 40 els morts en el descarrilament de dos trens d'alta velocitat a Còrdoba. Hi ha 122 ferits.
Dels ferits, 48 continuen ingressats, entre ells 5 menors, i 74 persones ja han estat donades d'alta, segons el Servei 112 d'Andalusia. Dels hospitalitzats, n'hi ha una dotzena a l'UCI. L'accident va passar aquest diumenge al vespre, quan els últims vagons d'un tren Irio, que anava cap a Madrid, va descarrilar i va xocar amb un Alvia que circulava per l'altra via en direcció a Huelva. Aquest dilluns continua la recerca de cadàvers i el nombre de víctimes podria augmentar encara més.
Arran de la tragèdia, Pedro Sánchez ha anunciat que el govern espanyol decretarà 3 dies de dol oficial. El president espanyol ha comparegut aquest migdia des de la població cordobesa i ha demanat paciència mentre els experts miren d'aclarir les causes del sinistre. Mont Carvajal.
La Comissió d'Accidents Ferroviaris ha obert una investigació per saber els motius del sinistre entre dos trens d'alta velocitat. La Guàrdia Civil, metges i bombers treballen per recuperar cossos atrapats als vagons. S'han habilitat hospitals de campanya i punts d'atenció a les víctimes. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha reconegut que la feina va per llarg.
Quedan todavía muchas horas de trabajo intenso, y nos queda pues a las distintas administraciones poner lo mejor de nosotros mismos.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha decretat 3 dies de dol i ha promès que se sabrà què ha causat l'accident.
Que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación.
Els dos presidents han destacat que les dues administracions han treballat de manera coordinada i amb lleialtat.
Paral·lelament, minuts de silenci arreu de Catalunya per les víctimes d'aquest accident ferroviari a Ademuz. L'acte central s'ha fet aquest migdia a la plaça Sant Jaume, organitzat pel govern i l'Ajuntament de Barcelona. Carina Bebé.
Sentit homenatge de la Generalitat al govern espanyol i de l'Ajuntament de Barcelona a la plaça de Sant Jaume, que a través d'aquest minut de silenci unitari sota la pluja han volgut mostrar el condol per les víctimes de l'accident ferroviari de Còrdoba. Un homenatge que ha tingut rèpliques a d'altres municipis catalans, com ara Girona, Sabadell, Terrassa o Badalona. A la capital catalana, l'acte ha aplegat una 60 d'autoritats de les 3 institucions, encapçalat per Carlos Prieto, delegat del govern central de Catalunya, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i també el conseller de la presidència, Albert Dalmau, amb l'absència del president català, Salvador Illa, que continua ingressat a l'hospital. També ha assistit la plana major dels cossos de seguretat, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional, juntament amb el president de la Federació de Municipis i alcalde de Mataró, David Bote. El govern ha suspès la seva agenda i també tots els partits en senyal de respecte a les víctimes i als seus familiars. A la capital catalana, el Parlament també ha celebrat un minut de silenci a la façana de l'edifici de Ciutadella, encapçalat pel president Josep Rull.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Salvador Illa té osteomielitis púbica, una infecció provocada per un bacteri. El president de la Generalitat continua estable, la seva evolució és correcta i els metges que l'atenen a la Vall d'Hebron ja li estan administrant antibiòtics d'ampli espectre per combatre la infecció. Marc Dalmau.
Bona tarda.
Els metges de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que atenen el president de la Generalitat ingressat des del dissabte al migdia, han explicat que és una molt bona notícia que evolucioni de forma favorable i que ella pateix un procés infecciós molt poc freqüent. De fet, el diagnòstic és osteomielitis de la sínfisis púbica, és a dir, una infecció de la unió dels dos ossos del pubis. Això ha estat provocat pel microbi Streptococcus isgalactae. En el tac que se li ha fet s'ha detectat un focus d'infecció al pubis i en un múscul i per via d'un cultiu de sang se li ha detectat el microbi. Dolors Rodríguez és cap de malalties infeccioses de la Vall d'Hebron.
Forma part de la flora habitual, del context habitual de la pell, de la faringe, del tracte gastrointestinal de les persones, però pot donar que en situacions concretes hagi un pas transitori d'aquest microorganisme a la sang que habitualment no crea problemes. Però si hi ha algun lloc amb una patologia infecciosa, amb un lloc especialment fràgil, es pot enganxar ja.
Pel que fa al tractament, se li estan subministrant antibiòtics intravenosos i si evoluciona bé, d'aquí a dues setmanes, Salvador Illa acabaria el tractament amb antibiòtics orals.
Doncs durant tot aquest període que Salvador Illa estigui ingressat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, assumirà les seves funcions.
El mateix Illa ha signat el decret i el conseller Dalmau presidirà demà l'habitual Consell Educatiu, executiu, volíem dir. L'agenda de Salvador Illa queda delegada en els consellers del govern. Està previst que el president estigui dues setmanes ingressat a la Vall d'Hebron.
Més titulars de la jornada. Aquest dilluns arriba a Catalunya el plat fort del temporal Harry, una llevantada de primera categoria que porta més neu al Pirineu Oriental i pluja i fort onatge sobretot a la costa central i la costa brava.
Per aquest motiu, Protecció Civil manté vigents tots els avisos per acumulació, intensitat i aquest migdia ha enviat missatges d'alerta a la població dels municipis afectats.
Esther Minguell.
Protecció Civil ha enviat un missatge als telèfons mòbils dels municipis de costa de les comarques del Baix Ebre i el Montsià, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme i la Selva. S'afegeixen els avisos que ja van enviar ahir a l'Alt i al Baix Empordà. Demanen extremar la precaució i, sobretot, no apropar-se al litoral, on les onades poden superar els 4 metres d'alçada. Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil.
Cal ser molt prudent, anar molt en compte amb aquestes zones properes a la costa, amb aquestes zones que puguin quedar elevades, que fins i tot l'onatge o estar el vent ens pugui fer perdre l'equilibri i caure. És molt perillós estar en aquestes zones del litoral avui, el dia d'avui i de demà. Tot el que està caient ara, ja el terreny ja no ho agafa, ja tira avall cap als rius. Per tant, hi ha bastanta acumulació i, a més, aquest temporal marítim fa que l'onatge li faci que sigui difícil de desvassar els rius. Per aquest motiu, pot ser que hi hagin punts, que hi hagin inundacions a la vora de les lleres dels rius, algun punt baix.
Aquests dos dies a l'extrem nord-est es poden arribar a acumular al voltant de 200 litres per metre quadrat. Es manté també en prealerta el pla Llaucat per l'elevat risc de llaus al Pirineu.
Doncs el temporal de mar ja ha superat els 4 metres d'alçada a la Costa Brava i la pluja persistent provoca les primeres crescudes de la Muga, el Fluvià i el Ter. El pic del temporal, com dèiem, arribarà la propera matinada i matí de dimarts. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
Dilluns passat per aigua i amb fort temporal de llevant a la Costa Brava. La llevantada ha anat en augment amb el pas del matí i migdia i a mitja tarda a l'Escala les onades ja superaven els 4 metres d'alçada, una llevantada que encara ha d'anar creixent, amb un pic que s'espera entre la pròxima matinada i matí quan les onades poden arribar a superar els 6 metres d'alçada. La pluja és l'altre ingredient d'aquest còctel meteorològic mediterrani, amb registres que al Cap de Creus i a l'Empordà hi han arribat a superar els 80 litres per metre quadrat fins a mitja tarda. La Muga, el Fluvià i el Ter ja han reaccionat a aquestes pluges i presenten crescudes moderades. Fins ara, el riu que va més ple és el Manol, afluent de la Muga. Això ha estat un aperitiu del que ha de venir la pròxima matinada i matí de dimarts, quan la pluja més intensa i persistent es concentrarà a l'Alt i Baix Empordà. El Servei Meteorològic de Catalunya ha més avisos de situació meteorològica de perill per estat de la mar, intensitat i acumulació de pluja per les pròximes hores a totes dues comarques.
I pel que fa a la costa central, de moment el temporal té poca afectació, però la previsió és que la situació es compliqui fins dimecres. Aquest dilluns, tots els municipis de la costa maresmenca han rebut un avís de Protecció Civil. Mataró Ràdio, Beti Donyat.
Incidències de moment al Maresme per la borrasca Harry. Els bombers han atès des d'aquest cap de setmana una quinzena d'incidències, la majoria poc rellevants, però el pronòstic del temps fins al dimecres inclou més pluja, més vent i, sobretot, més mala mar. És per això que Protecció Civil ha enviat aquest dilluns dilluns a tots els municipis de la costa maresmenca un avís de perill extrem. Les properes hores s'esperen ràfegues de vent de 80 km per hora i onades que podrien superar els 4 metres d'alçada. Quim Serra és el meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme.
El vent, esperem que aquesta propera nit i sobretot a la matinada pugui fins i tot fregar els 80 km per hora. No és un glòria, els glòries van superar els 100 en molts punts del litoral i l'onatge, en conseqüència d'aquest vent, tindrem un onatge que pot arribar fàcilment cap als 4 metres i mig d'alçada i sobretot amb molta mar de fons.
En el cas de Mataró, l'Ajuntament ha prohibit l'accés a la platja de Pequín des de la zona del Tecnocampus, on les onades han inundat una part del passeig marítim. Tampoc no es pot accedir a l'espigó del port i s'ha incrementat la vigilància a tota aquesta zona.
El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i el sector pesquer acorden flexibilitzar les mesures de la normativa europea que va entrar en vigor el passat 10 de gener per afavorir-ne l'adaptació dels pescadors.
Entre aquestes mesures ja no considerarà infraccions els errors en les anotacions de pes inferiors als 50 kg per espècie. Precisament avui pescadors de tota Espanya han iniciat una vaga per denunciar la nova normativa que obliga les barques a pesar i declarar les captures abans de tornar a port.
A Torredembarra, en acabar el ple ordinari de gener, celebrat aquest matí, s'ha llegit el manifest de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors. Sona a la torre, Josep Sánchez.
El sector reclama una legislació en què es tingui en compte la singularitat del mar Mediterrani amb una pesca costera litoral. Una de les noves normes obliga a donar un preavís de 4 hores abans d'entrar a port, una mesura impossible de complir per les característiques de les jornades de treball de la pesca catalana. Ho ha explicat el regidor Eduard Rovira, encarregat de les relacions amb el GALP Costa Daurada a l'Ajuntament de Torredembarra.
4 hores de preavís és ridícul. No té sentit. Això té sentit amb flotes que pesquen més d'una setmana, marees llargues.
L'alcalde i els portaveus de tots els grups municipals de la Torre, excepte Vox, han participat en la lectura del manifest.
Doncs, pel que fa al titular d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, dona ple suport al sector.
Ho ha fet aquest matí des de Lleida.
Estem al costat dels pescadors, tenim contacte amb la Federació de Confraries de Pescadors i, per tant, tornem a reclamar. Brussel·les ha d'adaptar la normativa de pesca del Mediterrani a la nostra realitat, i això no és així. I, per tant, tenim aquest problema pel control i per la gestió del dia a dia, i el que demanem és que d'una vegada per totes es modifiqui el MAP, que és el reglament de pesca del Mediterrani, i que realment se'ns escolti. Nosaltres ja hem presentat un dossier a la Comissió, al Ministeri, pactat amb tots els països del Mediterrani per resoldre tots aquests desajustos.
L'altre sector en conflicte, els pagesos. Els pagesos del Baix Camp han protestat aquest dilluns pels incompliments del govern amb el sector de la fruita seca i l'avellana i també l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur.
Una trentena de pagesos s'han concentrat a Riudoms i han anat fins a Reus. Com a gest simbòlic, han deixat avellaners morts davant del Departament d'Agricultura i n'han cremat a la seu d'aigües, reclamant que l'aigua agrícola sigui prioritària davant de la indústria i el turisme.
La nova ràdio, Laura Navarro.
Una trentena de pagesos del Camp de Tarragona han protagonitzat aquest dilluns al matí una tracturada des de Riudoms fins al centre de Reus per denunciar la falta d'aigua al sector agrícola. Amb avellaners morts que han deixat a les portes del Departament d'Agricultura i han cremat davant la seu d'aigües de Reus, reclamen solucions immediates per garantir el rec i la continuïtat del cultiu de l'avellana. Segons Unió de Pagesos, les ajudes per arrencar els arbres morts encara no s'han resolt i el futur del sector està en risc. El sindicat reclama, a més, que l'aigua destinada a l'agricultura sigui prioritària davant la indústria i el turisme i critica els endarreriments de la planta d'aigua regenerada de la depuradora de Reus i de les basses d'emmagatzematge. Des de l'Agència Catalana de l'Aigua asseguren que les obres podrien finalitzar entre 2027 i 2028. Escoltem el coordinador territorial del Camp de Tarragona, Sergi Claramunt.
Anem fent promeses i cada vegada que fem una passa endavant no fem tres enrere. Ens diuen lo del Pla de l'Avellana i resulta que retrocedim tres anys amb el tema de l'aigua de l'Edar de Reus.
Pel que fa als ajuts per arrencar avellaners morts, l'Agricultura assegura que els expedients estan en tràmit i depenen del pressupost del 2026, amb una resolució prevista per febrer. Mentrestant, el Camp de Tarragona continua esperant el Pla Nacional de l'Avellana, anunciat fa mig any, que havia de donar impuls al sector, però que encara no s'ha fet públic.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, en surt d'aquest migdia Esplugues de Llobregat per una fuita de gas que ha obligat a desallotjar un polígon i ha confinat tota una escola. Hores d'ara la situació ja està controlada i tots els alumnes han pogut sortir de l'escola amb net. A Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
La fuita s'ha notificat a 2:15 del migdia. Els bombers han actuat amb celeritat i abans de les 3 ja l'havien tallat. No s'han registrat persones ferides i la fuita s'ha declarat de baix risc. L'alcalde d'Esplugues, Eduard Sanz, valora l'actuació de bombers.
La veritat és que ha anat força ràpid i podem dir que s'ha actuat amb celeritat i, per tant, doncs, poc després ja la fuita havia estat tallada i de seguida ha començat el que seria pròpiament una reparació ja d'una obra d'aquestes característiques dintre de la xarxa de gas.
D'aquesta manera, les autoritats han desconfinat l'escola Isidre Martí i la residència La Mallola i els nens podran sortir de l'escola amb normalitat. La companyia subministradora de gas, Netgia, ha confirmat que hi ha 330 persones usuàries sense servei, així com l'Hospital de Sant Joan de Déu. Ara, l'empresa procedirà al tancament de la canonada aquesta tarda.
Barcelona torna a reduir la contaminació de l'aire a mínims històrics.
Els nivells recollits l'any passat per les 10 estacions mesuradores que hi ha a la ciutat estan per sota del que marca la Unió Europea, però lluny encara dels objectius de l'Organització Mundial de la Salut.
1.100 persones van morir l'any passat a Barcelona per la pol·lució. Avui l'Ajuntament ha presentat el darrer informe de qualitat de l'aire. Maite Polo.
Les 10 estacions que mesuren la qualitat de l'aire a Barcelona han baixat entre un 4 i un 12% en diòxid de nitrogen i es mantenen dins dels límits que marca la Unió Europea. L'estació de l'Eixample ha baixat 5 punts als micrograms de diòxid de nitrogen de mitjana a l'any, és a dir, 11 per sota del llindar vigent. L'informe l'ha presentat la tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme, Acció Climàtica i Mobilitat, Laia Bonet, amb satisfacció.
Tornem a tenir les millors dades, les millors xifres en termes de qualitat de l'aire des de que en tenim registres, marcant de nou un nou mínim històric pel que fa al diòxid de nitrogen de l'NO2. De manera que totes les estacions, repeteixo, totes les estacions que es troben a la ciutat de Barcelona estan marcant any rere any, des del 2023, una tendència clarament a la baixa.
Quan els turismes continuen augmentant els ECO i ja són el 38% del parc mòbil. Aquest any l'Ajuntament de Barcelona ha col·locat una nova estació per mesurar l'aire a l'Avinguda Meridiana. Estarà operativa aquest primer trimestre i serà la número 11 de la ciutat.
En cultura, un musical inspirat en la figura d'Antoni Gaudí recorrerà 33 teatres d'Ateneus de Catalunya. L'Arquitecte Prohibit, que s'estrenarà a la Colònia Güell el 31 de gener, ens porta a un futur distòpic on la bellesa, l'art i el contacte entre les persones estan prohibides. David Navarro.
És l'any 2084. Una societat aparentment igualitària vol celebrar els seus 50 anys inaugurant un edifici sobre les runes de la Sagrada Família. Però la dictadura, com explica el director de l'Arquitecte Prohibit, Martí Torres Meineris, s'ha aixecat sobre la repressió de la dissidència.
I en aquesta distopia, d'alguna estan prohibits l'art, la bellesa i està prohibit fins i tot el contacte entre les persones.
L'obra d'Antoni Gaudí és per als dissidents una altra idea de futur on imaginar és un acte revolucionari i on la lluita, com ha explicat l'actriu Lu Martín, no és en va.
Cal reivindicar aquesta lluita que fem des de l'Arquitecte Prohibit, que és potser no te n'ensurts, però val la pena intentar-ho, perquè val la pena intentar lluitar pel llegat que deixarem a les futures generacions.
L'arquitecte Gaudí s'inaugurarà el 31 de gener a l'Ateneu Unió de la Colònia Güell i posteriorment girarà per altres 32 centres teatrals de la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça ha conegut que s'enfrontarà als quarts de final de la Copa del Rei a l'Albacete, el butxí dels vuitens de final del Real Madrid. El conjunt manxec, que milita a la segona divisió, és 14è a la taula, però ha eliminat a dos rivals de primera, tant el conjunt blanc d'Arbeloa com el Celta de Vigo. Aquesta eliminatòria, últim partit a partit únic, la jugaran els blaugrana dimarts, dia 3 de febrer, a les 9 de la nit. Els altres quarts seran a la Vera Real Societat, València Atlètic Club i Betis Atlètic de Madrid. El Barça, que ahir posava fi a la bona dinàmica després d'11 victòries seguides, els blaugrana van perdre a Noeta davant la Real Societat per 2-1. Les pilotes al pal fins a 5 i l'absència de Rafinha, que s'havia quedat a Barcelona per molèsties físiques, van acabar passant factura als de Hansi Flick. Escoltem els jugadors del Barça, Frenkie de Jong i Eric García.
Hemos tenido muchas ocasiones. La pelota no quería entrar. Además, dos goles anulados. El portero ha hecho muy buen partido. Y yo creo que Durante la temporada tienes un partido así.
Dimecres tenim un partit molt important a Praga i crec que, bueno, que l'equip venia doncs, d'una dinàmica molt bona, guanyar la Supercopa, i això doncs, no ens pot frenar.
A la Lliga F, triple victòria catalana, fet que no passava des de la jornada 7 del mes d'octubre. El Barça continua líder després de guanyar per 0-2 a l'Àlama. Pere Romeu deia això en acabar el partit.
Partit difícil, tampoc podíem pressionar, que a vegades amb pressions altes nosaltres fem bastants gols o generem bastantes ocasions, perquè elles sempre ens jugaven en llarg, així que bé, content per 3 punts, el partit no ha sigut magnífic, però bé, arribem bé per la Supercopa.
A Primera Federació, el Sabadell és més líder després de l'empat entre els seus perseguidors, l'Europa, i l'Atlético Madrileño. Sergi Parc, Ràdio Sabadell.
El coixí que té el Sabadell per garantir-se el play-off és ja de 12 punts, un escenari molt favorable que no fa desviar el discurs del tècnic Ferran Costa.
Nosaltres fem el nostre camí, el full de ruta està clar, com ho afrontem també, i tirar i no parar de créixer, anar fent front a tots els reptes que ens planteja la categoria.
A Pinilla, el gol d'Agustín Costia de cap va ser suficient per un centre d'esports que va haver de patir de valent en els últims minuts per conservar el 0-1 definitiu.
A Segona Federació, després del triomf davant el líder de la categoria, l'Olot ha anunciat l'arribada de Nuja Marón, que es converteix en el segon reforç de l'equip en aquest mercat d'hivern. El davanter blanenc de 32 anys arriba procedent del conjunt canari Atlético Paso de la Tercera Federació. Escoltem el nou fitxatge dels garrotxins.
Ha sigut un club que sempre m'ha cridat l'atenció i he tingut l'oportunitat per vindre aquí. I bueno, ha sigut algo molt content per poder estar aquí. A nivell personal, bueno, que em surti totes les coses que vull, ficar gols i poder ajudar l'equip. I bueno, l'intenció grupal, a veure si podem pujar a primera red.
I l'Espanyol ha anunciat la incorporació de Marco Sevilla pel filial, el lateral esquerrà nascut a Alacant fa 21 anys i que arriba procedent de l'UCAM Múrcia, ha signat per una temporada i mitja. I a la Tercera Federació, canvi de líder aquesta jornada, el Badalona va empatar una mal paralada i veu com el Cornellà l'avança a la classificació i se situa líder després de guanyar per la mínima davant el Vic.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Quants cafès o té podem prendre al dia?
La quantitat de cafè o te que es pot consumir diàriament depèn de la tolerància individual a la cafeïna, però en general es recomana que els adults, exceptuant les dones embarassades, no excedir els 400 mil·ligrams de cafeïna al dia. Això és aproximadament l'equivalent a 4 tasses de cafè o 8 tasses de te. És important tenir en compte que altres fonts de cafeïna, com begudes energètiques, refrescos de cola i algunes xocolates, també contribueixen a la ingesta diària total de cafeïna. Un excés de cafeïna pot causar efectes adversos com insomni, nerviosisme, mal de cap, irritabilitat i problemes digestius.
Salut activa.
Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
Tot i que no hi ha una recomanació igual per tothom, de cafès podríem prendre de 2 a 4 al dia. Lo que passa és que això és molt personalitzable en funció de com nosaltres el gestionem, aquesta cafeïna en el cos, perquè és un tema genètic. Hem de recordar que hi ha altres aliments que també porten cafeïna, com el te, les xocolates, la Coca-Cola i begudes energètiques, i això se fa un cúmul al llarg del dia. Per tant, si prenem aquestes coses, doncs no aniríem a 4 cafès, potser ens quedaríem només amb un o amb 2. I també té molt a veure la nostra tolerància al cafè. Hi ha persones que ja s'han habituat i tenim la sensació de que necessitem el cafè per fer el nostre dia a dia. Si és el cas, jo recomano fer uns dejunis de cafè durant una setmaneta i després tornar a punt. En relació al cafè, hi ha uns col·lectius de persones que és millor evitar-lo perquè pot ocasionar problemes digestius. Les embarassades i lactants no hi ha quantitat segura, no ho sabem, per tant, millor descafeïnats o evitar-los. I persones que tenen la tensió alta i que el gestionen malament, que els hi dona irritabilitat, problemes per dormir, o persones que tenen un estrès crònic, el cafè no els hi va bé. Sobretot, una cosa molt important, lo perillós del cafè no és que te'l prenguis sol, sinó amb què acompanyes el cafè, que moltes vegades és més perillós, el sucre que hi posem o la bulleria que acompanyem amb el cafè.
Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Pugen a 40 els morts en el descarrilament de dos trens d'alta velocitat a Còrdoba. Hi ha 122 ferits de diversa consideració. Jordi Fortià.
Pedro Sánchez decretarà 3 dies de dol oficial. El president espanyol ha comparegut aquest migdia des de la població cordobesa i ha demanat paciència mentre els experts miren d'aclarir les causes del sinistre.
Que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación.
Salvador Illa té osteomielitis púbica, una infecció provocada per un bacteri.
El president de la Generalitat continua estable, la seva evolució és correcta i els metges que l'atenen a la Vall d'Hebron ja li estan administrant antibiòtics d'ampli espectre per combatre la infecció. El director gerent de l'hospital, Albert Salazar, ha confirmat el diagnòstic.
Forma part de la flora habitual, del context habitual de la pell, de la faringe, del tracte gastrointestinal de les persones, però pot donar que en situacions concretes hagi un pas transitori d'aquest microorganisme a la sang que habitualment no crea problemes. Però, si hi ha algun lloc amb una patologia infecciosa, amb un lloc especialment fràgil, es pot enganxar ja.
La llevantada de primera categoria que aquest dilluns i dimarts escombra Catalunya ja ha deixat les primeres precipitacions i onades que superen els 4 metres d'alçada a la Costa Brava.
El gruix de les pluges s'espera entre aquesta nit i demà. Protecció Civil ja ha enviat SLRs als municipis costaners del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme, la Selva, el Montsià i el Baix Ebre, que se sumen a l'Alt i Baix Empordà, on l'alerta es va enviar ahir a la tarda.
El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i el sector pesquer acorden flexibilitzar les mesures de la normativa europea que va entrar en vigor el passat 10 de gener per afavorir-ne l'adaptació dels pescadors.
Pescadors de tot Espanya han iniciat una vaga per denunciar una nova normativa que obliga a les barques a pesar i declarar les captures abans de tornar a port. El titular d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, ha donat tot el seu suport al sector.
Estem al costat dels pescadors, tenim contacte amb la Federació de Cofradies de Pescadors i, per tant, tornem a reclamar. Brussel·les ha d'adaptar la normativa de pesca del Mediterrani a la nostra realitat, i això no és així. I, per tant, tenim aquest problema pel control i per la gestió del dia a dia, i el que demanem és que d'una vegada per totes es modifiqui el MAP, que és el reglament de pesca del Mediterrani, i que realment se'ns escolti. Nosaltres ja hem presentat un dossier a la Comissió, al Ministeri, pactat amb tots els països del Mediterrani per resoldre tots aquests desajustos.
En cultura es presenta un musical inspirat en Antoni Gaudí.
Es titula L'arquitecte prohibit i s'estrenarà el 31 de gener al Teatre Ateneu de la Colònia Güell. El director Martí Torrés parla del seu argument.
I en aquesta distopia, d'alguna estan prohibits l'art, la bellesa i està prohibit fins i tot el contacte entre les persones.
I en esport, Jordi Cervantes, morbo a la Copa del Rei.
El Barça ha quedat emparellat amb l'Albacete per disputar els quarts de final de la Copa del Rei. Els manxecs, que van eliminar el Madrid en l'anterior eliminatòria, es veuen les cares amb els blaugrana, el Carlos Belmonte. Aquesta ronda, l'última partit única, jugarà dimarts 3 de febrer a les 9 de la nit. Abans, els de Hansi Flick tenen un compromís vital aquest dimecres a la Champions al camp de l'Slavia de Praga, un partit on no hi seran Ferran Torres per problemes físics i Lamine Yamal per sanció.
Notícies en xarxa, edició vespre.
obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps amb aquesta alerta especial per aquest temporal. Luismi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Pendents de l'arribada de més vent de gregal i de molt mala mar al llarg d'aquestes properes hores, per tant, aquesta nit i gran part del dimarts, i molt especialment a la Costa Brava i Costa de Barcelona. Vent que arribarà a cops de més de 60-70 km per hora de gregal, una mica més de llevant a la Costa Brava, més de nord o fins i tot certs a la Costa Daurada, però tot plegat farà que hi hagi onades de 4, 5, 6 metres amb molta facilitat. També cada vegada més pluja, han estat caient pluges ja destacables en alguns indrets de Girona, i atenció perquè aquesta nit i demà al matí a gran part de la demarcació gironina plourà bots i barrals, sobretot a l'Empordà i a la Selva, i també aquesta pluja destacable en alguns indrets propers al Montseny. A la resta del país també el dimarts anirà plovent, molt poquet a les comarques de Lleida, i la nevada serà destacable en alguns indrets del Ripollès. També una bona nevada als cims del Montseny. Estem molt pendents a la xarxa.
Gràcies, Luismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs millora el trànsit en aquesta xarxa viària, també en aquestes vies properes a Barcelona. Comentàvem anteriorment els problemes que hi havia a la Ronda Litoral en sentit Besòs. Doncs bé, ha millorat moltíssim el trànsit en aquesta Ronda Litoral i ja només queden aturades puntuals entre Sant Adrià i el Bon Pastor. En aquesta zona de la Ronda Litoral encara lentitud, retencions puntuals, com deia, en sentit Besòs. De la resta de vies, poca cosa. Ens quedem amb l'AP7, encara lenta, amb aturades en aquest tram habitual d'un parell de quilòmetres a Barberà del Vallès i en sentit sud. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Pugen a 40 els morts en el descarrilament de dos trens d'alta velocitat a Còrdoba. Hi ha 122 ferits.
Dels ferits, 48 continuen ingressats, entre ells 5 menors, i 74 persones ja han estat donades alta, segons el Servei 112 d'Andalusia. Dels hospitalitzats, n'hi ha una dotzena a l'UCI. L'accident va passar aquest diumenge al vespre, quan els últims vagons d'un tren Irio, que anava cap a Madrid, va descarrilar i van xocar amb un Alvia que circulava per l'altra via en direcció a Huelva. Aquest dilluns continua la recerca de cadàvers i el nombre de víctimes podria augmentar encara més.
Arran de la tragèdia, Pedro Sánchez ha anunciat que el govern espanyol decretarà 3 dies de dol oficial. El president espanyol ha comparegut aquest migdia des de la població cordobesa i ha demanat paciència mentre els experts miren d'aclarir les causes del sinistre. Mont Carvajal.
La Comissió d'Accidents Ferroviaris ha obert una investigació per saber els motius del sinistre entre dos trens d'alta velocitat. La Guàrdia Civil, metges i bombers treballen per recuperar cossos atrapats als vagons. S'han habilitat hospitals de campanya i punts d'atenció a les víctimes. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha reconegut que la feina va per llarg.
Quedan todavía muchas horas de trabajo intenso, y nos queda pues a las distintas administraciones poner lo mejor de nosotros mismos.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha decretat 3 dies de dol i ha promès que se sabrà què ha causat l'accident.
Que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación.
Els dos presidents han destacat que les dues administracions han treballat de manera coordinada i amb lleialtat.
Paral·lelament, minuts de silenci arreu de Catalunya per les víctimes de l'accident. L'acte central s'ha fet aquest migdia a la plaça de Sant Jaume, organitzat pel govern i l'Ajuntament de Barcelona. Carina Bebe.
Sentit homenatge de la Generalitat al govern espanyol i de l'Ajuntament de Barcelona a la plaça de Sant Jaume, que a través d'aquest minut de silenci unitari sota la pluja han volgut mostrar el condol per les víctimes de l'accident ferroviari de Còrdoba. Un homenatge que ha tingut rèpliques a d'altres municipis catalans, com ara Girona, Sabadell, Terrassa o Badalona. A la capital catalana, l'acte ha aplegat una 60 d'autoritats de les 3 institucions, encapçalat per Carlos Prieto, delegat del govern central de Catalunya, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i també el conseller de la presidència, Albert Dalmau, amb l'absència del president català, Salvador Illa, que continua ingressat a l'hospital. També ha assistit la plana major dels cossos de seguretat, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional, juntament amb el president de la Federació de Municipis i alcalde de Mataró, David Bote. El govern ha suspès la seva agenda i també tots els partits polítics en senyal de respecte a les víctimes i als seus familiars. A la capital catalana, el Parlament també ha celebrat un minut de silenci a la façana de l'edifici de Ciutadella, encapçalat pel president Josep Rull.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Salvador Illa té osteomielitis púbica, una infecció provocada per un bacteri. El president de la Generalitat continua estable, la seva evolució és correcta i els metges que l'atenen al Vall d'Hebron ja li estan administrant antibiòtics d'ampli espectre per combatre la infecció. Marc Dalmau.
Bona tarda. Els metges de l'Hospital de la Vall d'Hebron que atenen el president de la Generalitat ingressat des del dissabte al migdia han explicat que és una molt bona notícia que evolucioni de forma favorable i que ella pateix un procés infecciós molt poc freqüent. De fet, el diagnòstic és osteomielitis de la sínfisis púbica, és a dir, una infecció de la unió dels dos ossos del pubis. Això ha estat provocat pel microbi Streptococcus isgalactae. En el tac que se li ha fet s'ha detectat un focus d'infecció al pubis i en un múscul i per via d'un cultiu de sang se li ha detectat el microbi. Dolors Rodríguez és cap de malalties infeccioses de la Vall d'Hebron.
Forma part de la flora habitual, del context habitual de la pell, de la faringe, del tracte gastrointestinal de les persones, però pot donar que en situacions concretes hagi un pas transitori d'aquest microorganisme a la sang que habitualment no crea problemes. Però, si hi ha algun lloc amb una patologia infecciosa, amb un lloc especialment fràgil, es pot enganxar ja.
Pel que fa al tractament, se li estan subministrant antibiòtics intravenosos i si evoluciona bé, d'aquí a dues setmanes, Salvador Illa acabaria el tractament amb antibiòtics orals.
Doncs precisament durant aquest període que Salvador Illa estigui ingressat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, assumirà les seves funcions.
El mateix Illa ha signat el decret i el conseller Dalmau presidirà demà l'habitual Consell Executiu. L'agenda de Salvador Illa queda delegada en els consellers del govern. Està previst que el president estigui dues setmanes ingressat a la Vall d'Hebron.
Aquest dilluns arriba a Catalunya el plat fort del temporal Harry, una llevantada de primera categoria que porta més neu al Pirineu Oriental i pluja i fort tonatge sobre tota la costa central i la costa brava.
Per aquest motiu, Protecció Civil manté vigents tots els avisos per acumulació i intensitat i aquest migdia ha enviat missatges d'alerta a la població dels municipis afectats.
Esther Minguell.
Protecció Civil ha enviat un missatge als telèfons mòbils dels municipis de costa de les comarques del Baix Ebre i el Montsià, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme i la Selva. S'afegeixen els avisos que ja van enviar ahir a l'Alt i al Baix Empordà. Demanen extremar la precaució i, sobretot, no apropar-se al litoral, on les onades poden superar els 4 metres d'alçada. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
Cal ser molt prudent, anar molt en compte amb aquestes zones properes a la costa, amb aquestes zones que puguin quedar elevades, que fins i tot l'onatge o estar al vent ens pugui fer perdre l'equilibri i caure. És molt perillós estar en aquestes zones del litoral avui, el dia d'avui i de demà. Tot el que està caient ara, ja el darrere ja no ho agafa, ja tira avall cap als rius. Per tant, hi ha bastanta acumulació i, a més, aquest temporal marítim fa que l'onatge li faci que sigui difícil de desbassar els rius. Per aquest motiu, pot ser que hi hagin punts, que hi hagin inundacions a la vora de les lleres dels rius, algun punt baix.
Aquests dos dies a l'extrem nord-est es poden arribar a acumular al voltant de 200 litres per metre quadrat. Es manté també en prealerta el pla Llaucat per l'elevat risc de llaus al Pirineu.
Doncs pel que fa al temporal de mar, ja ha superat els 4 metres d'alçada a la Costa Brava i la pluja persistent provoca les primeres crescudes de la Muga, el Fluvià i el Ter. El pic del temporal, com dèiem, arribarà la propera matinada i matí de dimarts. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
Dilluns passat per aigua i amb fort temporal de llevant a la Costa Brava. La llevantada ha anat en augment amb el pas del matí i migdia i a mitja tarda a l'escala les onades ja superaven els 4 metres d'alçada, una llevantada que encara ha d'anar creixent, amb un pic que s'espera entre la pròxima matinada i matí quan les onades poden arribar a superar els 6 metres d'alçada. La pluja és l'altre ingredient d'aquest còctel meteorològic mediterrani, amb registres que al Cap de Creus i a l'Empordà hi han arribat a superar els 80 litres per metre quadrat fins a mitja tarda. La Muga, el Fluvià i el Ter ja han reaccionat a aquestes pluges i presenten crescudes moderades. Fins ara, el riu que va més ple és el Manol, afluent de la Muga. Això ha estat un aperitiu del que ha de venir la pròxima matinada i matí de dimarts, quan la pluja més intensa i persistent es concentrarà a l'Alt i Baix Empordà. El Servei Meteorològic de Catalunya ha més avisos de situació meteorològica de perill per estat de la mar, intensitat i acumulació de pluja per les pròximes hores a totes dues comarques.
Gràcies, Sergi. Pel que fa a la costa central, de moment el temporal té poca afectació, però la previsió és que la situació es compliqui fins dimecres. Aquest dilluns, tots els municipis de la costa maresmenca han rebut un avís de Protecció Civil. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
Incidències de moment al Maresme per la borrasca Harry. Els bombers han atès des d'aquest cap de setmana una quinzena d'incidències, la majoria poc rellevants, però el pronòstic del temps fins al dimecres inclou més vent i, sobretot, més mala mar. És per això que Protecció Civil ha enviat aquest dilluns a tots els municipis de la costa maresmenca un avís de perill extrem. Les properes hores esperen ràfegues de vent de 80 km per hora i onades que podrien superar els 4 metres d'alçada. Quim Serra és el meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme.
El vent, esperem que aquesta propera nit i sobretot a la matinada pugui fins i tot fregar els 80 km per hora. No és un glòria, els glòries van superar els 100 en molts punts del litoral i l'onatge, en conseqüència d'aquest vent, tindrem un onatge que pot arribar fàcilment cap als 4 metres i mig d'alçada i sobretot amb molta mar de fons.
En el cas de Mataró, l'Ajuntament ha prohibit l'accés a la platja de Pequín des de la zona del Tecnocampus, on les onades han inundat una part del passeig marítim. Tampoc no es pot accedir a l'espigó del port i s'ha incrementat la vigilància a tota aquesta zona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i el sector pesquer acorden flexibilitzar les mesures de la normativa europea que va entrar en vigor el passat 10 de gener per afavorir l'adaptació dels pescadors.
Entre aquestes mesures ja no considerar infraccions els errors en les anotacions de pes inferiors als 50 quilos per espècie. Precisament avui, pescadors de tot Espanya han iniciat una vaga per denunciar la nova normativa que obliga les barques a pesar i declarar les captures abans de tornar a port.
La Cala Ràdio, Francesc Calleu.
La Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors denuncia que es tracta d'una regulació pensada per a la pesca industrial i d'altura, però totalment allunyada de la realitat de la pesca catalana. Miquel Brull és el patró major de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar.
Això passa quan des de les administracions hi ha un total desconeixement del que són els sectors, quan els que ens manen, quan els que ens legislen, com que no saben la realitat del sector, doncs llavors passa el que passa. Sempre fan les lleis, sempre fan les votacions, sempre fan les coses de cul al sector, és quan passa el que passa que la gent se mobilitza perquè el que es fa complir és impossible de complir.
Una de les principals crítiques fa referència a l'obligació de pesar totes les captures a bord del vaixell abans de tornar a port i comunicar-les telemàticament mitjançant una aplicació. Fins ara aquesta exigència només s'aplicava quan se superaven els 50 quilos d'una mateixa espècie, però amb la normativa actual s'haurà de fer amb totes les captures. Això suposarà registrar entre 25 i 40 espècies diferents en una sola jornada, algunes amb quantitats molt petites i fins i tot de només grams. El sector considera que aquesta mesura implica una càrrega administrativa innecessària, ja que un cop la barca arriba a port, la llotja ja pesa, registra les captures en tot detall i també envia la informació perfectament controlada sota la supervisió de la Direcció General de Pesca.
I els pagesos del Baix Camp han protestat també aquest dilluns pels incompliments del govern amb el sector de la fruita seca i l'avellana i també l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur.
Una trentena de pagesos s'han concentrat a Riudoms i han anat fins a Reus. Com a gest simbòlic, han deixat avellaners morts davant del Departament d'Agricultura i n'han cremat a la seu d'aigües, reclamant que l'aigua agrícola sigui prioritària davant de la indústria i el turisme.
La Nova Ràdio, Laura Navarro.
Una trentena de pagesos del Camp de Tarragona han protagonitzat aquest dilluns al matí una tracturada des de Riudoms fins al centre de Reus per denunciar la falta d'aigua al sector agrícola. Amb avellaners morts que han deixat a les portes del Departament d'Agricultura i han cremat davant la seu d'aigües de Reus, reclamen solucions immediates per garantir el rec i la continuïtat del cultiu de l'avellana. Segons Unió de Pagesos, les ajudes per arrencar els arbres morts encara no s'han resolt i el futur del sector està en risc. El sindicat reclama, a més, que l'aigua destinada a l'agricultura sigui prioritària davant la indústria i el turisme i critica els endarreriments de la planta d'aigua regenerada de la depuradora de Reus i de les basses d'emmagatzematge. Des de l'Agència Catalana de l'Aigua asseguren que les obres podrien finalitzar entre 2027 i 2028. Escoltem el coordinador territorial del Camp de Tarragona, Sergi Claramunt.
Anem fent promeses i cada vegada que fem una passa endavant no fem tres enrere. Ens diuen lo del Pla de l'Avellana i resulta que retrocedim tres anys amb el tema de l'aigua de l'Edar de Reus.
Pel que fa als ajuts per arrencar avellaners morts, Agricultura assegura que els expedients estan en tràmit i depenen del pressupost del 2026, amb una resolució prevista per febrer. Mentrestant, el Camp de Tarragona continua esperant el Pla Nacional de l'Avellana, anunciat fa mig any que havia de donar impuls al sector, però que encara no s'ha fet públic.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, en surt aquest migdia Esplugues de Llobregat per una fuita de gas que ha obligat a desallotjar un polígon i a confinar tot una escola. D'hores d'ara, la situació ja està controlada i tots els alumnes han pogut sortir de l'escola amb normalitat. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
La fuita s'ha notificat a 2:15 del migdia. Els bombers han actuat amb celeritat i abans de les 3 ja l'havien tallat. No s'han registrat persones ferides i la fuita ha estat de baix risc. L'alcalde d'Esplugues, Eduard Sanz, valora l'actuació de bombers.
La veritat és que ha anat força ràpid i podem dir que s'ha actuat amb celeritat i, per tant, doncs, poc després ja la fuita havia estat tallada i de seguida ha començat el que seria pròpiament una reparació ja d'una obra d'aquestes característiques dintre de la xarxa de gas.
D'aquesta manera, les autoritats han desconfinat l'escola Isidre Martí i la residència La Mallola i els nens podran sortir de l'escola amb normalitat. La companyia subministradora de gas, Netgia, ha confirmat que hi ha 330 persones usuàries sense servei, així com l'Hospital de Sant Joan de Déu. Ara, l'empresa procedirà al tancament de la canonada aquesta tarda.
I a Badalona protesta aquesta tarda pel darrer sense sostre mort veí del municipi. Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol.
Les entitats socials de Badalona han impulsat l'acte i han tornat a carregar contra el govern local per haver tancat Can Bofí Vell, per la gestió de la desocupació del B9 i per no tenir cap menjador social ni cap allotjament per a situacions d'emergència. L'acte d'avui, de caràcter silenciós i emotiu, ha inclòs l'encesa d'espelmes i la lectura de testimonis de persones que viuen al carrer. Enmig de la plaça s'hi han estès cartells amb el missatge «Viure al carrer mata» en denúncia de la situació de les persones que dormen a la via pública. En Raül, d'uns 50 anys, malvivia a l'entrada d'un pàrquing del carrer Torres i Bages a la zona de Pep Ventura. La Guàrdia Urbana, recordem, va rebre l'avís a les 2 del migdia i el SEM s'hi va desplaçar, però no va poder fer cap intervenció perquè quan hi va arribar l'home ja era mort. Segons el consistori, els serveis socials municipals havien contactat amb l'home mesos abans, enrere, i el tenien identificat, però ell, asseguren, hauria rebutjat el pla de seguiment de l'Ajuntament.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Més coses. Avui ha engegat el recinte de la Fira de Gran Via, la fira global més important del sector del joc i les apostes. Executius de la indústria d'aquest sector es donen cita amb la previsió de traure 65.000 visitants i 600 expositors de 180 països diferents.
El síndic de Greuges de Barcelona critica la celebració d'aquesta fira per segon cop a la ciutat. El World Gaming Week generarà centenars de reunions de negocis i presentarà desenes de llançaments de productes a la Fira de Barcelona. Per al síndic David Bondia, suposa una contradicció important per a una ciutat, Barcelona, que impulsa molts programes contra les addiccions. Ho ha dit a la xarxa.
I sobretot el que veiem és una contradicció interna. Nosaltres el que li diem a l'Ajuntament de Barcelona, que per un àmbit ho està fent molt bé, perquè Barcelona està liderant el tema de la lluita contra les addiccions, però per l'altre està permetent que Fira de Barcelona faci aquest tipus d'activitat.
La Fira del Joc s'acabarà dimecres vinent.
I en cultura, un musical inspirat en la figura d'Antoni Gaudí recorrerà 33 teatres d'Ateneus de Catalunya. L'Arquitecte Prohibit, que s'estrenarà a la colònia Güell el 31 de gener, ens porta a un futur distòpic on la bellesa, l'art i el contacte entre les persones estan prohibides. David Navarro.
És l'any 2084. Una societat aparentment igualitària vol celebrar els seus 50 anys inaugurant un edifici sobre les runes de la Sagrada Família. Però la dictadura, com explica el director de l'Arquitecte Prohibit, Martí Torres Meineris, s'ha aixecat sobre la repressió de la dissidència.
I en aquesta distopia, d'alguna manera, estan prohibits l'art, la bellesa i està prohibit fins i tot el contacte entre les persones.
L'obra d'Antoni Gaudí és per als dissidents una altra idea de futur on imaginar és un acte revolucionari i on la lluita, com ha explicat l'actriu Lu Martín, no és en va.
Cal reivindicar aquesta lluita que fem des de l'Arquitecte Prohibit, que és potser no tenen surts, però val la pena intentar-ho perquè val la pena intentar lluitar pel llegat que deixarem a les futures generacions.
L'arquitecte Gaudí s'inaugurarà el 31 de gener a l'Ateneu Unió de la Colònia Güell i posteriorment girarà per altres 32 centres teatrals de la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Àlia. El Barça ha conegut que s'enfrontarà als quarts de final de la Copa del Rei a l'Albacete, el Butxí, a vuitens de final del Madrid. El conjunt manxec, que milita a la segona divisió, és 14è a la taula, però ha eliminat a dos rivals de primera, tant el conjunt blanc d'Arbeloa com el Celta de Vigo. aquesta eliminatòria. Última partit únic la jugaran els Blaugrana dimarts dia 3 de febrer a les 9 de la nit. Els altres quarts seran a la Alavés Real Societat, València Athletic Club i Betis Athletic de Madrid. En bàsquet, la penya ha anunciat que amplia el contracte de Henry Drell per segona vegada i acabarà la temporada amb la samarreta verd i negra. L'aler pivot estonià, que va arribar el mes de setembre, ja va ser renovat fins al gener i gràcies a polivalència i versatilitat s'ha guanyat la continuïtat fins al final d'aquest curs. Sentim a Drell després de confirmar-se la seva renovació.
Hola, soy muy contento de estar aquí hasta el final de temporada. Es un gran equipo, es un equipo, personas grandes aquí. Soy muy feliz por Sapeña ganar todos.
Ege Talai serà el nou entrenador assistent de l'Espart Girona. Així ho ha fet oficial el conjunt gironí, que ha confirmat el preparador turc com a substitut de Laia Palau. Talai ja va coincidir amb Roberto Íñiguez al Mersin turc i ara es tornaran a retrobar a Fontejau. Valora la seva arribada al director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
Després d'uns dies cercant i buscant la millor opció per substituir la Laia Palau dintre l'estaf, hem decidit que l'Ege ens ajudarà fins a final de temporada. L'Ege és un bon coneixedor del bàsquet europeu, ha treballat ja amb en Roberto i de ben segur doncs, ens ajudarà i complementarà doncs, el nostre estaf.
Recordem que Palau va anunciar que deixava el càrrec per descansar i recuperar-se plenament d'uns problemes físics. En el primer gran slam de l'any, l'Open d'Austràlia, Paula Badosa debuta amb victòria a la primera ronda. L'empordanesa s'ha desfet de la tenista del Kazakhstan, Zarina Diaz, per un clar 6-2 i 6-4. La begurenca i actual número 26 del món s'enfrontarà a la segona eliminatòria a la russa Oksana Selikmeteva a la matinada de dimarts a dimecres. I a l'Hockey Lliga masculina, els partits d'ahir a la tarda van deixar canvis al capdavant a la classificació. El Barça va perdre 4-1 a Calafell i l'Igualada va guanyar 2-0 al Caldes. Això fa despenjar els Blaugrana en el colideratge. Escoltem Marc Montaner, entrenador de l'Igualada.
La veritat és que no estem massa contents. Crec que no... Els últims partits a casa a Lliga amb els equips de baix ens està costant molt, no ens els estem prenent com toca, arribem tant a tots els rebots, a les boles dividides, estem despistats, no sé fins a quin punt cansats físicament, jo crec que és més cansament mental que físic, però avui tirem endavant un partit que no, segurament no ens mereixem ni guanyar.
I Gijón, Fraga, Vilassana, Benvibre i Benvibre seran els caps de sèrie de la Copa de la Reina. Els altres quatre equips classificats són el Palau, el Manlleu, el Cerdanyola i el Bigas.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. You look like someone I know. Breathe it like a picture, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya.
Sister.